Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana.
Divendres sempre ens fan respirar diferent i també ho fan a Ràdio Estel. Tenim el cap de setmana a tocar i les ganes de sortir una estona, ballar, cantar o simplement gaudir d'un bon espectacle amb els amics es fan més evidents que mai. És per això que avui hem decidit transformar la caravana, la nostra particular caravana, en un tablau per escoltar a una persona que de flamenc, d'art i de ball en sap i en sap molt. El bailaor José Manuel Álvarez. José Manuel, què tal? Molt bona tarda.
Muy buenas tardes.
Ara escoltàvem aquest teaser, aquest tall de l'espectacle, en parlarem, ara, de l'espectacle que feies la setmana passada al Palau de la Música, i li deia al José, el nostre tècnic, aguanta aquesta música, perquè de cop la música es transforma una mica i es converteix gairebé, corregeix-me, en un flamenco experimental, m'atreviria a dir,
Totalmente. Hay estos cambios rotundos, uh-huh, ¿no? De algo muy tradicional a algo mucho más experimental con el piano o con bases de sonidos que se van incorporando. Sí, sí. Con eso hemos querido jugar mucho con el delay, la sonoridad, aparte de la danza, ¿no?
Per qui no el conegui, José Manuel Álvarez va néixer a Sevilla, però es va criar a l'Hospitalet de Llobregat en una família on el ball flamenc i era molt present. De fet, quan només tenia 8 anys ja ballava flamenc a la penya del barri. José Manuel, el flamenc t'ha acompanyat tota la vida. Per tant, aquest gènere, aquest art, aquesta forma de ballar, s'aprèn o s'hi neix amb ella?
Yo pienso que ambas opciones son correctas, porque hay gente que como yo, ¿no?, que la ha tenido en casa, he tenido la suerte de tenerlo en casa como cultura musical, como la música principal que se escuchaba en casa. También tenía mucho que ver la radio, ¿no? En aquellos entonces escuchaba mucho la radio y en la radio que escuchábamos sonaba flamenco todo el día. Uh-huh. Y hay gente que nace en otra parte del mundo y lo descubre más tarde y lo aprende y lo hace muy bien, sí, sí.
Entraves a l'estudi i abans de començar aquesta entrevista et deia, José Manuel, anem a desestigmatitzar una mica aquest ball, perquè jo crec que està molt estigmatitzat no només el ball, sinó el món del flamenc. Per tant, anem a començar per aquí. S'ha d'estar fet d'una pasta especial, o s'hi ha d'entendre, s'hi ha de ser un entès, o s'ha de llegir molt sobre el flamenc per anar a veure un espectacle de flamenc i entendre-ho?
Yo creo que no hace falta realmente saber del género, sino es importante ir a verlo con una mirada, ¿no?, y una perspectiva bonita, ¿no? Uh-huh. Como el que va a ver un concierto de rock va con ganas de disfrutar, pues cuando vas a ver flamenco tienes que ir con el mismo ímpetu. Pero sí que realmente hay gente que está aquí en Cataluña o en España, en Madrid también pasa igual, gente que realmente no lo conoce, siendo una música propia, ¿no?, siendo una forma de vida para mucha gente.
Si anem cap aquí, cap a aquesta desestigmatització, creus que està estigmatitzat el flamenc precisament a una terra com Catalunya? Jo dic perquè normalment, i en parlàvem també fora de micròfon, normalment s'associa el flamenc a una certa espanyolitat, etc, etc, i no sé si això a alguna gent li retreu, li tira cap enfora i per tant no hi entra a descobrir què és el flamenc.
Claro, supongo que hay gente que tiene la idea en su cabeza, ¿no?, el cliché del uh-huh flamenco de cierta época, de cierta etapa, ¿no?, de histórica, y realmente no es un gran desconocido en Cataluña y en España, como te decía.
T'ho pregunto diferent. I el flamenc, encara a dins mateix del flamenc, té estereotips propis?
Totalmente, hay estilos muy marcados, hay gente que está haciendo un flamenco mucho más tradicional y hay gente que está haciendo más vanguardia, está jugando, experimentando. O sea, el flamenco, de hecho, es un género joven y creo que ha tenido mucho más vida actualmente a nivel internacional. Y creo que realmente ha ganado mucho, mucho más poder lo que es la experimentación, porque el flamenco en sí és una experimentación.
Ara parlàvem d'això, d'un flamenc experimental, si ens posem sincers, José Manuel, algú que sigui molt de flamenc clàssic ha vingut i t'ha dit, no, és que això que fas és molt bonic, està molt bé, però no acaba de ser flamenc?
Claro, evidentemente.
¿Y cómo entomas això?
Pues al principio me costó un poco, me lo tomaba un poco como, ¿qué me estás contando? Pero al final... al final toma la decisión de escucharte a ti mismo y realmente tomar tu camino, que es lo que creo que siempre he hecho, y intentando sobre todo eso, escucharme a mí y qué necesidad tengo yo, ¿no? Y fuera que opinen lo que quieran, pero sí, por las redes sociales mucha gente, esto no es flamenco, o incluso compañeros que me han venido y me han dicho, ay, has hecho algo así como de contemporáneo, ¿no? ¿Sabes? Como diciendo, no es flamenco.
No acaba de ser, ¿no?
Sí, pero bueno, yo parto del flamenco y yo creo que se ve, ¿no? Que se ve claramente.
Avui estem parlant a la caravana amb José Manuel Álvarez, qui pot presumir, a més d'haver après de grans referents d'aquest gènere, com ara Antonio Canales, Eva Yerbabuena, això t'ha portat a més a treballar amb Marco Flores, Ana Morales, La Fura dels Baus o la formació musical Los Aurora. Qui consideres, José Manuel, que és el teu gran mestre en el món del flamenc?
Hay muchos referentes que me han cambiado, ¿no? Que me han aportado. Yo creo que un gran referente para mí es Antonio Canales y Eva la Hierbabuena.
Ahí es nada, ¿eh?
Sí, para mí lo son porque creo que estamos bailando, o sea, creo que revolucionaron el baile actual y bailamos de esta forma, ¿no? Con esta calidad ya de movimiento a nivel musical. Creo que son grandes referentes dentro de nuestro flamenco.
Mira, ahora cuando me decías Antonio Canales, claro, yo un espectáculo de Antonio Canales no lo he visto en directo, pero sí que lo he visto muchísimo por televisión. Es claro, cuando parlem de televisión también hem de parlar de que hi han zones del món de la música, del món de l'art, que s'estan començant a explotar per fer els famosos talent shows. Sí. Per exemple, cantar, ballar, etcètera. El flamenc encara no ho ha aprofitat, això, però tu creus que és un món que podria aprofitar, fer-se un talent show de flamenc?
Ya ha habido alguno en Canal Sur hace años, pero no... Bueno, a la vista están los talent shows que, como La Voz o uh-huh. tal, siempre hay flamenco y el flamenco como que siempre está en primera línea, ¿no? O sea, yo me alegro que se le dé, al menos en televisión, que haya estos canales para que el flamenco se pueda... No se pueda...
Però jo em referia més al teu àmbit, el flamenc ballat.
Ah, el flamenco, el baile. Pues estaría maravilloso, la verdad. Hacer un... No sé, un upa dance. Bueno, creo que el año pasado había un talent show en Televisión Española y lo ganó Macarena Ramírez, uh-huh. una bailadora de Cádiz, una sí, compañera. Señor. O sea, que está ahí el flamenco. Ojalá, me encantaría.
Parlàvem de grans mestres del món del flamenc per el José Manuel Álvarez, qui a més pot fardar no només de tenir grans mestres, sinó d'haver dirigit espectacles com Cruces, com el Rumbòdrom, espectacles que es van poder veure en les últimes edicions del Festival de Dansa Metropolitana. A més de viatjar a reconeguts festivals de flamenc internacionals. Per tant, esclar, parlàvem de grans noms, de grans espectacles. El flamenc t'ho ha donat tot en aquesta vida?
El flamenco me ha dado una gran parte. Otra gran parte me la ha dado el poder estudiar y poner atención a otras compañías de danza, ¿no? De danza contemporánea, de danza teatro. Me encanta Pina Baus, me encanta Ekman. Hay muchísimos artistas de otros ámbitos que no son el flamenco que me han inspirado para... Entonces yo creo que ahí hay una mezcla de diferents conceptes de baile, no?
En parlàvem abans que tot just fa una setmana vas estrenar aquest Bailes Colaterales al Palau de la Música, que per cert tu dius, és mi debut. Bueno, però fa anys que t'hi dediques això, com que és el teu debut?
Para mí sí, porque era la primera vez que venía con una propuesta propia a un teatro en Barcelona. Estuve en Hospitalet, estrené, estuve en el 19 con Bailes Colaterales, que fue cuando se estrenó, y luego estuve con Cruces, pero en Barcelona, en un teatro, no he estado todavía.
Com és actuar al Palau de la Música? Le ha canviat la cara, ¿eh? Per la gent que... Clar, això és ràdio, però li ha canviat la cara.
Llevo 7 anys haciendo temporada con Barcelona Guitar Trio, y el otro día, cuando entré al teatro, era como diferente. Siempre lo veo diferente. El Palau de la Música, para mí, creo que es el teatro más bonito y con más detalles, ¿no?, que hay. O sea, está la ópera de Tel Aviv en Salder Wells hace poco. O sea, están en grandes teatros, pero como este, las musas, yo qué sé, todo. El techo, las vidrieras...
Allà s'hi va poder veure aquest Bailes Colaterales. Què és Bailes Colaterales?
Bailes Colaterales és mi primera obra de gran formato i és un espectáculo de danza española y flamenco, donde hemos querido jugar con la dramaturgia a tope y he querido como un poco jugar con los códigos del flamenco, pero colocarlos como en otro lugar. Entonces, para eso he contado con la ayuda de un equipo maravilloso de coreógrafos también, en la dramaturgia Tana Belleler, que está aquí de una compañía del Conde de Torrefiel, y con tres coreógrafos maravillosos.
Ara, quan et preguntava què és Bailes Colaterales, m'ho explicaves molt des de la part tècnica, també, no? He volgut fer això. La gran pregunta és per què has volgut fer això o què vols dir amb això?
Quería explotar la danza como mi principal concepto de show, porque normalmente en el flamenco existe como cierta jerarquía entre música y danza, y quería un poco darle protagonismo total a lo que es el baile, ¿no? Uh-huh. Trabajar la coreografía, y bueno, de concepto, cada número un poco tiene su historia, ¿vale?, su lectura, pero todos en sí están pensadas con el concepto de cómo recibimos la música al cuerpo, ¿no? Uh-huh. Y todo esto surge de unos meses que estuvimos en el estudio ensayando, improvisando e intentando crear como un tipo de lenguaje propio de aquí, de Barcelona, y eso, ese fue el resultado.
Deia abans amb el José Manuel que volia començant parlant amb ell, desestigmatitzant una mica aquest món. Jo crec que a Catalunya es presenten d'una dualitat. Primera, l'estigma que té a sobre, però segona, que Barcelona en particular, Catalunya en general, ha donat grandíssims artistes de flamenc. Estem parlant de l'Hospitalet de Llobregat, de Cornellà, de la mateixa Barcelona, la Barceloneta, del barri de Gràcia, etcètera, etcètera, no?
Totalmente. De hecho, aquí hay grandes referentes y siempre ha sido una ciudad que ha acogido a los artistas de toda España. Gente de Andalucía, gente de Madrid ha estado aquí trabajando porque, aprovechando el turismo, ¿no?, que siempre ha tenido la Costa Brava o Barcelona, Carmen Amaya, Miguel Poveda, Dalí, que era un artista muy flamenco, que siempre se relacionaba con todos los artistas del flamenco. Y luego, bueno, lo último, Rosalía, ¿no?, el gran boom, y que también está haciendo flamenco.
Com diuen per aquelles terres, me lo has puesto a huevo.
La Rosalía. Caso sé que no es culpar ser millonària.
I és que José Manuel Álvarez, a més de tot això... Per cert, deixeu-m'ho dir, perquè José Manuel Álvarez el podem veure ballar en un espectacle com aquest, eh? Però és un espectacle amb música original de José Al Marcha, de Max Villavecchia, juntament amb Pepe de Pura a la veu i Lucas Balbo a la percussió. Ara sí, parlem d'ella, perquè quina és la teva relació amb Rosalía?
Pues mira, nosotros nos conocimos antes de que ella sacase su primer disco, ¿no? Uh-huh. Y porque trabajábamos juntos.
¿Estaba en el taller de músics?
Sí, yo la conocí cuando estaba en el SMUC, que ya había salido del taller y cerró su carrera allí. Y estuvimos trabajando juntos, coincidimos y estuvimos en contacto. Y ella grabó El Mal Querer y ya me dijo: José, necesito tu ayuda. Y yo justo había abierto mi estudio, que tengo un estudio en Hospitalet, que se llama La Capitana, y ella se vino para el estudio y ahí empezó un poco nuestra relación artística también.
És quan jo intento fer de periodista, tu explica el que vulguis, o el que puguis, vaja. Com va tot això? És a dir, un dia Rosalía, quan ja Rosalía, et truca al mòbil, tal qual?
Exacto. Bueno, ella se había cambiado de teléfono porque ya era bastante famosa y ya se tenía
que... Hola, ¿qué tal, José Manuel? Soy Rosalía, sí, hostia.
Me escribió por Instagram. Me dijo, José, no tengo tu teléfono, pásamelo, tal. Y ya había sacado el mal querer, ya había sacado el malamente, estaba ahí. Y empezamos en mi estudio, en La Capitana, con clases particulares. Le preparé una coreografía para los Grammy Latino. El malamente quería hacer como unas transiciones con sus bailarinas. Y después él ya estuvo en Madrid también.
D'aquesta manera, quan tu veus la teva obra, bueno, no deixa de ser la teva obra, representada per Rosalía amb uns premis Grammy, suposo que flipes.
Increíble, sí. Además tuvo una repercusión en el momento, ya te digo, porque era como... estaba metiendo el flamenco en la gala de los Grammy, ¿sabes? Eso fue una revolución. Y luego también estuve trabajando con ella para la Bienal de Sevilla, que fue la Bienal de Sevilla del 2018. Le estuve montando también un coreo, dándole clases. Y luego hasta mi estudio ella ensayando con sus bailarinas también. Les ha dado clase a las bailarinas.
Sí, ¿cómo es trabajar en ella?
Pues es una persona exigente que sabe lo que quiere, o sea, lo bueno, ¿no? Lo bueno y lo malo, ¿eh? Lo bueno es que es muy concreta, ¿no? Es como que tiene que llegar al sitio que ella quería y hasta que no lo consigue no para. Sí, sí.
Precisament aquesta és la seva clau de l'èxit?
Bueno, yo creo que esto es un gran qué, ¿no? Porque es una persona incansable que puede estar 12 horas de pie bailando, cantando, probando sonido, lo hace todo ella.
Clar, volíem saber aquesta relació amb Rosalía, de José Manuel amb Rosalía, però no ens desviem del tema, anem cap a Bailes Colaterales. Feu gira, per on esteu ara?
Sí, mira, ahora lo próximo con la compañía vamos a estar a la Merced haciendo el Rumbódrom. Vamos a estar 2 días en las fiestas de la Merced, creo que es el par de la Guinahueta. Y seguidamente después vamos a estar de gira en Suiza y vamos a cerrar la gira en París, en el Teatro de la Villette.
Wow, ahí es nada también, ¿eh?
Sí.
Llevar el flamenco en París, que els francesos, per cert, també estan molt enamorats, ¿no?, del món del flamenco.
Sí. Francia es el país que más acoge ahora mismo las producciones, ¿no?, de las compañías de flamenco.
Et tiro un nom, no sé si Picasso iba a tener algo a ver amb tot plegat o...
Posiblemente sí, porque él estuvo allí viviendo en París. Bueno, y muchos artistas, ¿no?, que han estado haciendo flamenco en París. Yo qué sé, estuvo Vicente Escudero, ha estado Carmen Amaya, muchos artistas. Históricamente París es como la ciudad de la danza, ¿no?
Si el voleu veure el Rumbódrom, aquestes festes de la Mercè, al parc de la Guinahueta, que el tindreu per allà, ballant i meravellant-nos amb aquest flamenco. José Manuel Álvarez, moltíssimes gràcies, una abraçada molt gran.
Mil gràcies, Joan.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Sona del dòlar dintre la ment. Fucking money, man.
Radio Estel.
Ja sabeu que sona la ràdio a les 8 de la vesprada?
Què va, jo a aquella hora estic dormint ja.
No, jo a les 8 sopo.
Ni idea, jo a les 8 estic al gimnàs.
Jo desconnecto. És la meva hora de llegir Kafka.
Ja.
De dilluns a divendres a les 8 de la vesprada, Camins.
Un programa que enganxa.
A mi m'agafa pujat a la bici.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
Tot un èxit.
A Ràdio Estel.
Molts infants i joves atesos per Càritas no podran començar el curs amb igualtat d'oportunitats. Amb el teu suport, garantirem que tinguin tot el material necessari per una bona tornada a l'escola. Fes el teu donatiu a www.càritas.barcelona.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Reportatges de ràdio amb Ruth Carau.
Doncs precisament ahir teníem la Ruth Carel en aquest estudi i jo em disculpava amb ella perquè, clar, havíem de parlar del que està passant al Regne Unit, havíem d'anar cap a Londres i, pobreta, ens va portar un reportatge que no vam poder emetre, però que valia molt la pena. Un reportatge ens deia ahir que ens volia parlar d'aquest inici d'escola, però sobretot de la diferència entre les escoles d'una gran ciutat com és Barcelona i les petites escoles del món rural. Ruth Carel i el seu reportatge.
El timbre. Aquesta setmana les aules d'arreu de Catalunya han reviscut. Després de 75 dies de vacances, els infants han tornat a escola una setmana abans que els cursos anteriors i amb la curiositat de saber qui seran els nous mestres. Això sumat a més novetats. La jornada intensiva i les activitats de lleure durant aquest mes de setembre. Unes ràtios més baixes per al curs de P3, nous currículums i l'adeu al 25% de castellà. Unes mesures que d'entrada no van convèncer els sindicats de mestres i professors, però l'1 de setembre van anunciar l'acord amb el Departament d'Educació de no fer les vagues previstes per aquest mes. Una decisió favorable per a ensenyament, però com han viscut els mestres la tornada a l'escola? Han tingut temps i marge de maniobra per poder preparar el curs acadèmic? Ho han preguntat a 3 centres de primària d'arreu de Catalunya.
La tornada a l'escola l'hem viscut amb la novetat de començar una setmana abans en els xiquets i xiquetes. Això ens ha fet que no hagin disposat del temps necessari per fer tot el que abans fèiem, de programar
un curs amb una normalitat, perquè ja han vingut sense mascaretes. Sí que és veritat que amb l'afegit, doncs, que hem hagut d'organitzar una miqueta, doncs, tot el tema d'horari, perquè amb el nou calendari establert, doncs, hi ha un temps de lleure educatiu i que, per tant, implica un canvi de marc horari al llarg del dia.
En 2 dies no es pot posar en òrbita una escola. Nosaltres el mes de juliol vam deixar tot preparat, tot tapat perquè no hi hagi pols, però en 2 dies ens hem hagut de reunir, hem hagut de preparar el curs, hem de mirar l'inici, hem hagut de preparar tot per rebre el millor possible l'alumnat.
Són l'ASER, la zona escolar rural Terra Alta Centre, que engloba les escoles de Bot, Corbera d'Ebre i el Pinell de Brai, l'escola Albert Vives de la Seu d'Urgell i l'escola Calmaiol del districte Sants Montjuïc de Barcelona. Aquesta sensació de començar sense tindre-ho tot preparat és el que el conseller d'Educació, Josep González Cambray, va constatar al matí de Catalunya Ràdio en una entrevista aquest dilluns.
Jo crec que la idea aquesta de abans de començar el curs està tot preparat, no és real, el món de l'educatiu no ho ha estat mai. Nosaltres anem aprenent a mesura que anem fent les classes i per tant, doncs, vas preparant el curs a mesura que et vas trobant l'alumnat i vas veient també els ritmes d'aprenentatge.
Estem pendents d'un canvi de currículum. Ens donen 2 anys per canviar el currículum, però encara tenim un esborrany. Hem de tirar endavant un pla digital, que se'ns exigeix.
El fet de tenir aquest canvi de marc horari ens ha comportat doncs una certa complexitat. Primera, perquè a les famílies doncs, se'ls havia d'informar com funcionaria i nosaltres, com que és una cosa nova, doncs no estàvem avessats a organitzar-la. El que passa és que de feina sí que en comporta molta, perquè, clar, has de passar mal de cap de tota una organització que abans no teníem.
Penso que s'està sobrecarregant la feina dels mestres. Vull dir que és una sobrecàrrega brutal, perquè tothom s'està quedant a treballar fins a les tantes mil.
I que, al cap i a la fi, penses que per un mes potser hauria sigut molt més efectiu doncs, fer escola normal, horari lectiu normal, i començar una setmana més tard. Però això, al cap i a la fi, bueno, és com ho ha pensat el departament i doncs, intentem fer-ho amb la màxima resolució correcta.
L'horari de jornada intensiva de 9 a 1 amb activitats de lleure a la tarda ha sigut en general el més costós d'organitzar. Tot i això, el Departament d'Educació està satisfet de l'arrencada i fa èmfasi que el 99% dels centres s'ha pogut treballar amb normalitat.
El Departament d'Educació és el que ha contactat amb una empresa que, en principi, aquesta és la que ha buscat els monitors per al lleure educatiu. El que passa és que, clar, donada la demanda i la gran quantitat de monitors que feien falta, doncs clar, hi ha monitors que sí que estan, que tenen l'acreditació de monitors de lleure educatiu i altres no.
Per aquí, en algunes escoles de la comarca que tenen problemes. Bé sigui perquè no venen tots els xiquets que s'havien apuntat i el nombre de monitors ha de ser el mateix.
Nosaltres, per exemple, en el nostre cas no hem tingut problema perquè tenim el màxim del que cal, no? O sigui, tenim la ràtio correcta i els monitors que calen. L'únic que, clar, al no haver-hi tots els monitors doncs, preparats doncs, o avessats a treballar en el lloc educatiu, doncs, comporta més doncs, la complexitat de dir com ho farem, com ens organitzem, com ho programem, tot plegat, no? Llavors, clar, des de l'escola, des de la direcció també s'ha de donar un cop de mà i si ha de ser, és a dir, tot forma part del marc horari escolar i, per tant, nosaltres no ens en podem desentendre en cap cas.
No ha estat gens fàcil trobar monitoratge competent perquè per poder assumir aquestes hores, perquè la ràtio augmenta, perquè poden tornar els nens que van a dinar a casa o tornen els nens que van a dinar a casa per una hora. Per tant, hem de tenir més monitors de 3 a 4 que de 1 a 3.
També és veritat que hi ha nens que venen a la tarda i entren a les 3:30, a les 15:30, doncs entren a fer lloc educatiu per una hora. O sigui, van a casa a dinar i després tornen. Hi ha una mica de tot, però la gran majoria és que venen a dinar i després fan l'hora de lloc educatiu.
Aquesta primera setmana, el volum de xiquets que ens ha arribat per les tardes no és tot el nombrós que s'havien apuntat al principi perquè encara estan les piscines obertes als pobles.
Per el nostre pla d'organització hem demanat una mica doncs, el compromís de la continuïtat, no? De que si s'apunten doncs, ho faran. Però evidentment també, clar, les famílies també s'han d'adaptar perquè elles treballen i doncs, això també és complicat.
Malgrat que amb l'avançament del curs escolar es preveia millorar la conciliació familiar, per a les famílies tampoc els és fàcil organitzar-se.
Fer classes només pel matí, això implica que per les tardes s'han de tenir en compte pues, la conciliació laboral també de les famílies. Aquest és el problema que tenim aquí, en aquest país. És a dir, que la conciliació laboral encara no és un dret o un hàbit de les empreses.
En teoria, això està pensat per facilitar, però clar, hi ha famílies que han preferit no deixar-los a l'hora de lleure educatiu.
També cal tenir en compte l'esforç que ha suposat per les AFAs, perquè l'avançament de curs vol dir avançar les extraescolars, l'organització, i clar, tot això sí que no es va poder deixar del tot enllestit al mes de juny o juliol, i això també és un esforç afegit a pares i mares que de manera altruista col·laboren en l'escola.
I més enllà d'haver de preparar la programació, de quadrar horaris de la jornada intensiva i de mirar de facilitar la conciliació familiar, enguany els centres de primària també han rebut nous professors. La secretària general del Departament d'Educació, Patrícia Gomà, va afirmar en una entrevista al Via Lliure de RAC1 que l'assignació dels mestres la van fer al juny, un mes abans que els anys anteriors.
Malgrat aquest any s'avanci una setmana al calendari, cada any s'incorporen mestres que no coneixen l'alumnat. Cada any és el mateix i no hi ha hagut mai aquest tipus de desajustament. És més, aquest enguany doncs, els mestres han estat nomenats un mes abans del que ho eren fins llavors, no? Cada any es nomenaven els mestres que quedaven per nomenar, mestres interins, al juliol. I enguany ha estat al juny.
Sí, això s'ha complert. Al juliol ja teníem tots els mestres que havien de vindre, inclús entre finals de juny i la primera setmana de juliol ja es va fer un primer contacte amb els nous mestres.
És cert que des de part del Departament d'Educació, abans de plegar el mes de juliol, teníem totes les plantilles. Les plantilles de llocs essencials vol dir que teníem els mestres assignats a les escoles, però encara s'estaven assignant tots el personal que tenim una miqueta de suport, aules d'acollida, vetlladors, mainaderes, etcètera, etcètera.
Nosaltres, primers de juliol ja teníem tota la plantilla establerta, el que passa que després sí que pot haver alguna plaça que aparegui que al principi no hi comptàvem i que, per tant, hi ha hagut el nomenament en posterioritat. El que passa que, clar, sempre hi ha doncs una petita variació doncs, que és inevitable perquè doncs, hi ha mestres doncs, que acaben sent substituïts i aquests sí que són de darrera hora. Però això és una dinàmica que també s'estableix al llarg del curs, però el mestre està malalt, etc.
Amb tot, l'escola Cal Mallol de Barcelona, l'escola Albert Vives de la Seu d'Urgell i les escoles de l'Aser Terra Alta Centre s'hi estan deixant la pell. Tot i els entrebancs, han reobert les portes i han pogut començar el curs amb molt d'esforç i amb moltes ganes.
Matins quan em llevo amb tu.
Ràdio Estel. Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra. El programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. La Caravana, un programa sobre rodes. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
Realment estava pensant, qui no escolta Ràdio Estel és perquè no vol, eh? Amb tantes emissores arreu de Catalunya. 7 minuts que passen de 4:45 de la tarda i nosaltres els divendres que volem parlar de cinema, perquè sí, perquè ve el cap de setmana i per què no gaudir de bon cinema durant el cap de setmana, i ho volem fer amb tot un especialista com és el periodista expert en cinema, Víctor Rodrigo. Què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda, moltes gràcies per tenir-me.
I nosaltres que li hem demanat que cada setmana, cada divendres, ens porti doncs diferents pel·lícules relacionades amb un mateix tema. Per exemple, avui.
Avui. Que avui comencem potser una mica forts.
Sí?
Jo crec que sí, jo crec que sí.
A mi és que m'agrada, eh?
Però intentarem fer una mica una cosa així de... clar, o sigui, tots els catàlegs, tantes plataformes, que si les estrenes a les sales de cinema, etc. Jo entenc que és una cosa una mica aclaparadora a l'hora de voler triar una mica. No, a mi m'agrada més un estil, a mi un altre, però no m'entero de res, i és lo típic de no saber com quadrar-ho.
Mira, abans que diguis el tema d'avui,
vale,
perquè mare, també em volia parlar d'això amb el Víctor. Les grans plataformes.
Ara. El enemigo.
Estem... No, jo m'ho miro una mica en perspectiva, tot plegat, vale. Que si HBO, anem a fer publicitat, que si Netflix... que si...
Amazon,
Disney Plus...
Filmin.
Em sembla que s'està preparant una nova Paramount Plus als Estats Units,
Paramount
que està
Plus,
a punt de venir... Etcètera,
Movistar...
Exacte. Tot això algun dia ha de patar, entenc.
Tot això no és que hagi de patar, sinó que eclosionarà d'una manera que ens farà mal a tots, perquè ja només en el moment en què Netflix va començar a caure en subscriptors, que va passar el primer trimestre d'aquest any, ja va començar a trontollar una mica, perquè, clar, al final totes les plataformes han fet servir una mica el mètode Mercabarna, que és comprar a l'engròs i pensar que tothom ho veurà...
Tothom ho comprarà
en el,
tot, eh?
Exacte, i en el ritme en el que ells marquen, que és que cada setmana t'estrenen de cop una sèrie sencera de 10 capítols, 40, 50 minuts. Llavors, aquest ritme és totalment inassumible. I això ja...
Ha canviat d'alguna manera el paradigma de fer cinema? És a dir, clar, estrenar tantes coses a la vegada, cada setmana un capítol diferent d'una sèrie diferent, això ha fet baixar la qualitat del cinema, d'alguna manera?
Hi ha com una mica una discussió, perquè hi ha com el mètode Netflix, entre cometes, que al final és això que parlem de l'engròs, que va ser fer tantes produccions, ja fos sèries documentals, documentals, pel·lícules, realities que han entrat, en un mètode en el qual els era igual la qualitat, més aviat el que buscaven era que la gent ho veiés perquè era la seva pròpia marca. Això ja com ja cau, el problema és que ja s'han hagut de moure els creadors a l'hora de fer això, perquè ja s'havien endinsat això que dius tu, la manera de fer cinema, de fer sèries, perquè era el mètode Netflix, que és aquestes sèries que t'enganxin, però que potser pel mig el que és el contingut sigui, entre cometes, fluix. Sempre hi hagi allò que li anomenem el cliffhanging, que és que et mantingui en una mica en vilo al principi i al final per enganxar-te i seguir veient un altre capítol, i seguir veient un altre capítol, i anar estirant. Què ha passat? Plataformes com HBO o Apple, per exemple, que no l'hem dit abans, van dir, això no ho farem i anirem molt a poc. Què passa? Que el paradigma ja està canviant. Què van a les gales de premis com els Emmy i tot això? Sèries d'Apple, sèries d'HBO... Netflix no les acabes de veure. Només veus coses que funcionen moltíssim, com el Juego del Calamar, però és que el Juego del Calamar... Jo encara m'estic preguntant què feia els Emmy, perquè és una cosa que és, bueno, com el McDonald's. O sigui, en el sentit de fast food pur i dur. Clar, però canviarà tot.
Ens deies, Víctor, que això passa dins d'una mateixa sèrie, no? Aquest mantenernos en vilo. Em pregunto si també passa entre sèrie i sèrie. M'explico. Perquè no sigui tot a l'engròs, també passa que tothom ha estat parlant de la supergran producció que s'estrenava, no dic noms encara, de Netflix enguany o de Disney, és igual. I mentrestant anem tirant una mica porqueries, saps el que et vull dir?
Sí. Sí, estic entenent perfectament, perquè és el punt aquest de mantenir la gent enganxada a la mateixa plataforma és igual en quin sentit. Perquè sempre hi ha una mica la broma que s'ha acabat convertint en un sistema, que és jo entro a la plataforma i al final em passo més temps intentant trobar una sèrie per mirar que mirant-la. Llavors què faig? El primer que em surt. Què és el primer que em surt? L'algoritme. Llavors per això...
L'algoritme de vegades molt estrany.
Exacte. Eh? Un mètode a Netflix, el que he intentat fer molt és mantenir les coses que li interessaven a ells perquè la gent ho veiés, però al final tu te'n vas a les pàgines que ho valoren tot, IMDb, Film Affinity o Rotten Tomatoes, tota aquesta gent, clar, de cop veus, la sèrie més vista, un 3. O sigui, la gent per què l'està mirant? Doncs perquè tothom l'està mirant. Llavors és un bucle que al final s'acaba enganxant. Per què? Perquè si no entres en la roda en el que tothom està mirant a Netflix, tu no t'enteres de què està passant. Si no t'enteres de què t'està passant, no t'estàs enterant de què s'està portant en el món de les sèries. No passa res, és a dir, la meitat, o més de la meitat, i això ja es pot dir, perquè abans potser no es podia dir tant, perquè era com la gran explosió de les plataformes, però ara ja es pot dir, és a dir, Netflix fa moltes coses que se les podria haver estalviat, i per això han arribat a aquest problema de que de cop han baixat subscriptors, perquè la gent se n'ha adonat, potser una mica tard, però que tampoc hi havia per tant, per no estar veient tot el que traia Netflix i tot el que sortia a Netflix, i això es nota sobretot en allò que dius, no? Ara com ho fem entre gran producció i gran producció? Tirem moltes coses per intentar mantenir el fil, perquè la gent ja no es queda en el fil, ja saben anar-se'n a altres plataformes. I llavors això acabarà patant, perquè la competència és massa gran.
Una mica el que et deia a l'inici, si això començava o no a patar. Perquè no comenci a patar, ja s'ha ideat algunes propostes, com per exemple el mateix Netflix, si no m'equivoco, d'aquí poc proposarà baixar el preu a canvi de que hi hagi anuncis, eh?
Exacte. I això ja la gent començarà a enfadar-se una mica, perquè això és el que primer va intentar fer YouTube i la gent li va dir, però què m'estàs dient?
Per posar això poso la tele, no?
Exacte. Llavors, en aquest sentit, no té cap sentit, perquè Netflix no ha acabat d'entendre que la gent veurà les coses perquè funcionaran si hi ha qualitat. És a dir, el seu mètode a l'engròs ja s'ha mort, perquè no, ja ho hem vist en grans sèries com La Casa de Papel, la gent, vale, se la va tragar fins al final, però tu te'n vas a qualsevol persona i li dius la quarta i la cinquena temporada, ens la podríem estalviar? Sí. Les Xiques del Cable, el mateix. Élite, el mateix. O sigui, aquests grans noms ja comencen a morir-se. Llavors, o li tornen a passar com El Juego del Calamar, o acabarà arribant a la mateixa conclusió que ja van arribar des del principi plataformes com HBO o com Apple, que és me'n vaig als grans noms i a partir d'ells faig un reclam. Pot sortir bé o pot sortir malament, però almenys que hi hagi una proposta amb cara i ulls, no fer les coses per fer-les i per mantenir la N vermella allà a la plataforma, que tu vegis nom random, perquè això sempre ens passa, en plan, muerte en el hielo, Netflix, i la gent hi entra a mirar-la, perquè, no, és una pel·li de... Ja, però això és pel·li de tarda, o sigui, en plan, no, tu vas a mirar qui són, no saps qui són, és en plan, no té cap sentit, i allò funciona. Per què funciona? Perquè és Netflix, però això morirà. Llavors, morirà en el sentit de que patarà la gran bombolla de Netflix, però tothom acabarà anant-se'n al que de veritat era, doncs, com la televisió convencional, que és el que està pensant en altres plataformes, per exemple, com Twitch, que acaben fent coses que feia la tele convencional. Doncs per què? Pues perquè es manté estable, i al final el que crida sempre és no només el que crida l'atenció i el que la gent veu, entre cometes, sinó el que és bo, i el que és bo, al final, sempre es manté.
T'obro un altre gran debat i de seguida obrim tot aquest llistat de pel·lícules que ens portaràs avui. Perquè un altre gran debat de les plataformes és, com a expert en cinema, com a cinèfil, tu has vist alguna pel·lícula de les plataformes que hagis dit això era per cine?
Em va passar molt amb l'irlandès de Martin Scorsese. O sigui, i he tingut moltes discussions i jo qualsevol festa major que hi vaig i em trobo algú i em pregunta, acabem en una barra d'un bar discutint-nos en això, perquè... Clar, aquella pel·lícula va estar només dues setmanes a les sales de cinema i després se'n va anar a la plataforma. Què passa? Tornem al mateix amb el paradigma de les plataformes. És una pel·li de 3 hores, però és que és Martin Scorsese, és Robert De Niro. És aquell punt que dius, tu mirar-la a la tele, si no has tingut tot aquell temps perquè la gent vagi al cinema a veure-les, les gaudeixi, hi hagi una mica el boca a orella, hi hagi els crítics que t'expliquin sempre, aneu a veure-la a les sales de cinema, encara que mantenim una mica la vida a les sales de cinema, per favor... Com a format, tu no t'aguantaràs 3 hores veient allò amb el reclam de Netflix. Aquí està el problema, saps? Llavors, hi han coses que la sala de cinema, vulguis o no, horitzontalitza tots. Perquè tu tens al costat un Cinco Lobitos, que és la pel·li espanyola amb la Laia Costa, en el qual sí, és una reflexió familiar, però al costat tens Thor, Love and Thunder, i si vols tries, però estan en horitzontal. La veuràs en pantalla gran les dues, en un ritme que el so t'atraparà... tots els ingredients, tu estàs plenament concentrat, tu estàs a casa i o et posen una pel·lícula que o tot exploti o tu en el mínim moment aixecaràs el mòbil, passarà algú, miraràs per la finestra, aquest és el problema. Tots els ingredients al voltant i això es nota molt quan aquest tipus de pel·lícules com The Irishman, si no li dones el recorregut que necessita, què passa? Tothom la denosta. Jo, però que no la denosteu. Si la veu veure un diumenge a les 4 de la tarda, després de dinar...
Jo soc molt amant d'Scorsese, també.
Clar, sí, és aquell punt del consum de les plataformes no és el consum de la sala de cinema. La sala de cinema almenys et dona un punt de compromís que les plataformes no et donen. Que és, també és bo, que, no, que tinguis la capacitat de no comprometre't i veure-la en el temps que tu vulguis.
No, però en aquest sentit, les plataformes també... Clar, suposo que han de vendre el seu producte d'alguna manera, d'això viuen, vaja. Però també volen fer pensar aquell... Ara ens comentaves Thor, no?, per exemple, que és una gran superproducció. Per què de veure Thor a la gran pantalla si estarà 2 setmanes? I a la tercera ja la trobaré a la meva plataforma, que és on pago.
És el quiero y no puedo, també, per ells, perquè no saben com combatre el punt aquest del consum, i llavors és en plan... La posem a la gran pantalla, perquè vulguis o no almenys el CGI Marvel encara arrossega molta gent a la gran pantalla, però també hi haurà molta gent que dirà, per què ets de pagar jo això?
Sí, ja ho estic pagant
a Disney Plus, llavors ho podré tenir a casa meva i veure quan em doni la gana. Clar, això és molt difícil, perquè això sí que és una gran contradicció de que al final, si no, o perdrem les sales de cinema i la força que tenen les sales de cinema perquè la gent no ho tingui a les seves plataformes, però és que al final, és el que dèiem ja al principi, això explotarà. Perquè tu tens la nova She-Hulk, ara la Thor, t'introdueixen noves pel·lícules que compren ells perquè tenien de la 20th Century Fox, però és que al teu costat tens Netflix, que tens 25 novetats més, HBO, 25 més. Ara la lluita aquesta de les dues grans sèries del gènere que volem parlar avui. Clar, és que és tanta cosa que almenys el cine et dona una mica un punt de pausa i d'anar triant, gaudir-la i dir, vale, vull tornar a la sala de cinema, vull tornar a veure-la. El consum de les plataformes, no. Al final, és que acabes... Jo acabo fins i tot aclaparat moltes vegades. Jo The Irishman no l'he vist mai a televisió, perquè és que no ho considero com a tal. Es pot fer? Sí. És bastant complicat.
M'agraden molt, i ho notareu els oients, m'agraden molt aquestes seccions en què els dic als nostres col·laboradors, que xulo, em portaràs no sé què, i estem la majoria de tota la secció parlant d'una altra cosa. Pobres, deies, ens portaves un llistat sobre un tema en concret i avui et volies aventurar, ja s'ha començat fort.
Avui em volia aventurar perquè intentarem fer jo, pues, triar 5, 4, 3 pel·lícules d'un tema en concret, no tant fent els grans gèneres, perquè si no, clar, és que seria impossible triar algunes. Però sí que ara, com estem immersos en la gran guerra de les plataformes i la gran guerra dels noms de sèries, com són Joc de Trons a la nova de HBO de La Casa del Dragón i El Senyor dels Anells a Amazon... torna a viure una altra vegada la fantasia medieval. I llavors, vull introduir a la gent a que vegin pel·lícules de la fantasia medieval, perquè per molt que les sèries segueixin sent el gran paradigma, el cinema sempre estava abans,
sí.
I sempre hi érem abans. I llavors, triar una mica, i cada divendres intentarem introduir aquests petits temes, aquests petits, o que gira al voltant d'una persona, al voltant d'algun gènere o subgènere, i crec que aquest d'avui pot ser divertit.
Va, doncs va, som-hi. Fantasia medieval, què ens portes avui?
La primera, Excalibur.
Home.
Ho notarà molta gent, avui.
Clàssicot, eh?
Clàssicot. Que toca molt a la llista que he fet dels anys 80. Per què? Perquè el punt dels anys 80 en la fantasia medieval, vulguis o no, gira molt aquest punt de fantasia, encara que sigui medieval, perquè trobem la ciència-ficció i tot això, però aquest punt de qualitatiu a l'hora de posar l'espectador en un univers concret, en el detall. Que això, vulguis o no, el segle XXI et permet fer el que et doni la gana amb el CGI, amb els ordinadors i els efectes especials, però es valora molt aquest punt de detall, que veurem també al final, l'última pel·lícula que he portat, que és com la màxima esplendor absoluta. Però Excalibur, com a fantasia medieval, per introduir a la gent que vegi el gènere, clar, és la fantasia medieval més coneguda de la història de la humanitat, potser, que és la llegenda del rei Artur, el mag Merlí i tota aquesta gent, i se n'han fet milions de versions en el cinema. L'última és la del Guy Ritchie, que va ser una cosa, bueno, estrambòtica, sortien elefants, que és una cosa...
Elefants d'Excalibur, eh?
Era tremendo. Però aquesta jo la recomano molt perquè és aquell punt d'introduir-te una mica en, ja en la fantasia, però en aquella mística, perquè és una mica el que engloba el gènere. I aquesta pel·lícula del John Borman, que tampoc va acabar fent moltes coses, sí que recull un conjunt dels grans actors i actrius britànics de l'època, i molts fins i tot fan de secundaris, i després serien superconeguts, com una Helen Mirren, com un Gabriel Byrne, com Liam Neeson també surt, el Geoffrey Rush, que la gent després, per desgràcia, l'acabaria coneixent més per Pirates del Caribe. Sí. Però és aquell punt de... És la més fidedigna a l'hora d'exposar-te l'època de medieval, aquella època britànica, una mica rara, però així seva, sense entrar en coses com vam veure amb la rei Arturo del Clive Owen, que allò era molt realista, perquè sí que t'explicava més el romans. I aquí és realista amb la llegenda. Per això entrem en la fantasia medieval. Jo la recomano moltíssim, de veritat.
Que xulo. Jo aniré tirant cunyes, eh? Per exemple, ara que ens deies Geoffrey Rush, que molta gent el coneix per Pirates del Caribe, esclar, quina pena. Quina Exacte. Pena tenim pel·lícules com Shine.
O com el discurs del
o
rei.
O com el discurs del rei.
I avui és bastant...
I avui, home, s'hauria de veure.
Bastant adequada per veure'l.
Va, segona pel·lícula d'aquesta fantasia medieval.
Aquesta és una mica una atrapalleria que he posat jo, perquè sí que entenc que en el seu moment Willow va ser molt denostada per la crítica, perquè bevia de moltes coses, perquè la introdueixo com la segona, perquè és una mica ja fugir de les històries humanes o de la humanitat, perquè no té cap mena de sentit el que t'expliquen, però la van criticar moltíssim perquè normalment la fantasia medieval s'aprecia molt que sigui un univers creat original. I aquesta veu una mica de la Bíblia, veu una mica de la llegenda del rei Artur, després veu d'altres coses que eren llegendes raríssimes, també de Tolkien. Llavors, clar, la gent es va posar amb les dents llargues, perquè els de Tolkien són gent que no els pots tocar la cartera ni...
S'ha demostrat aquestes setmanes.
Absolutament. Llavors, Willow té aquell punt divertit de començar a introduir-te perquè no et demana cap mena de compromís en conèixer absolutament res dels noms del que et van apareixent, ni tampoc d'un univers, ni de què significa això i aquesta màgia, sinó és més el gaudi. Perquè estem massa acostumats a coses com Joc de Trons, que al final t'havies d'aprendre 453 noms, i d'on venia un, d'on venia l'altre, i dius, bueno, és que no m'estic entrant de res.
És així.
I aquí, en aquesta en la gràcia també, va ser el punt de trobar-nos a Warwick Davis, no? El potser l'heroi menys arquetípic de la història de la fantasia medieval, perquè sempre estem acostumats als grans herois, sobretot senyors, grans herois forçuts, que sempre acaben sortint-se amb la seva, etc. I aquí és una mica el veure, vulguis o no, com en l'any 88 s'introdueix un personatge que fuig del que coneixem de Hollywood. No. Llavors, seguir-lo amb les seves aventures, sí que el públic al que estava dirigit en el seu moment era més infantil i més adolescent, però va acabar sent universal. I ara, gràcies al pas del temps, la pel·lícula ja es considera una pel·lícula de culte, perquè s'ha mantingut en la seva essència, que vulguis o no, el que et prometia, t'ho dona. Fins i tot el 2000, aquest any, apareixerà una nova sèrie.
Que torna, eh? Fan com una espècie de remake. Et fa por, no, això?
Jo crec que no, perquè amb el mateix Warwick Davis ell va dir que no entrarien a fer una cosa estrambòtica, sinó és a recuperar el personatge amb el pas del temps, aquests que seran 24, 25, 26 anys que han passat, i intentar fer una mica mantenir aquella essència. I no és tan difícil, perquè no és tan complicat com altres sagues, com Joc de Trons o com El Senyor dels Anells, que demana un compromís i els fanàtics són molt pesats.
Ui, la tercera proposta, que hi ha una fan número 1 en aquesta casa de la tercera proposta.
Aquesta sí que és el punt que a mi em fa il·lusió i m'agrada que hi hagi gent que estigui molt enamorada d'aquesta pel·lícula.
Dic, Mercè Raga. Mercè Raga és una enamorada
de la princesa prometida, sí, que segurament té una de les frases més mítiques de la història del cinema, el Meia Muñiga Montoya, que tantes sabarretes i tantes coses d'aquestes. Però sí que aquí introduïm un element, per això la recomano molt, perquè la gent potser no l'associa tant al fet de la fantasia medieval i sí que l'associa més a que sigui una comèdia romàntica, entre cometes, perquè el punt aquest de la fantasia sempre hi ha tingut molta força, el punt de les batalles, les guerres, les llegendes, les epopeies, el passar d'un lloc a l'altre i haver de portar una càrrega molt dura o un anell, per exemple. Però en aquesta és més el divertimento pel divertimento i sobretot aquell punt de comèdia romàntic i fins i tot que acaba sent una mica una caricatura de l'essència mateixa d'aquestes sobrecarregades històries medievals que t'expliquen com un heroi s'enamora d'un altre, etc. I aquí és, clar, és divertit i a més t'introdueix un punt que a mi, que jo crec que tots ens van lluernar, que és com li explica la història a l'avi i al seu net, i a partir d'aquí és com un petit relat com per associar també generacions, aproximar gent que li agrada molt les històries més medievals, que són molt més clàssiques, una cosa que és més un conte per explicar al teu net o al teu fill. Uh-huh. I llavors, que a sobre et surti una pel·lícula rodona que ja venia de la novel·la del William Goldman, que a sobre ell va fer el guió i que te la dirigeix un tio com Rob Reiner, que és increïble en fent aquestes pel·lícules infantils que acaben sent aquest mateix divertiment, una mica com Pixar, com passava allò, que l'acaben veient amb els adults i dius, qui li agrada més, el pare o el fill? I llavors, aquesta com a tercera, i per introduir aquest punt del romanticisme, em sembla una tria perfecta.
La quarta, Víctor, m'agrada molt, però anem a l'última?
Per favor.
Anem a l'última perquè se n'ha parlat molt.
La guerra contra Alemania llega a su fin. Hoy es el día de la victoria en Europa.
Hoy es un día muy especial. Y llevamos 6 años realmente enclaustradas. Lilibet y yo podríamos salir entre la multitud. No podemos hacer eso. Algún día...
Espera. Abans d'aquesta última. Abans d'aquesta última. A aquesta et referia. Després parlarem de lo que sonava ara,
Ha sigut un spoiler.
Hem fet spoiler. Però, clar, s'ha estrenat el que s'ha estrenat i se n'ha parlat moltíssim.
Clar, és que és impossible deixar fora del número 1 de la fantasia medieval El Senyor dels Anells, la trilogia, l'obra maestra de Peter Jackson, i més ara que s'ha estrenat la nova sèrie d'Amazon i que està portant molta cua i moltes discussions, etc. Deixant davant de la sèrie, aquesta pel·lícula és allò que dèiem quan parlàvem del fet de crear una mica l'essència, la mística, i de com el van entrar tant al detall en crear tot l'imaginari de Tolkien, adaptar-lo a la gran pantalla i crear aquest punt de l'epopeia. O sigui, podríem estar 25 hores parlant d'aquesta, però és increïble.
Podríem estar parlant 25 hores. En parlarem, En parlarem molt d'aquesta, i ja se n'ha parlat prou. Anem a l'espoiler, José, anem a l'espoiler.
La guerra contra Alemania llega a su fin. Hoy es el día de la victoria en Europa.
Hoy es un día muy especial.
I és que, clar, li demanàvem... Ens queda mig minut, Víctor.
Ho farem ràpid.
Li demanàvem al Víctor que ens portés un tema sobre actualitat, no podia ser un altre.
I, a més, ja que parlem de que m'estan intentant fer una mica l'associació de la notícia, que el que intentarà ser la notícia de la setmana, és impossible no parlar de la reina Elisabet II. Tothom estarà parlant de The Crown, tothom estarà parlant de les documentals del The Windsor. Us recomano aquesta pel·lícula, que és Noche Real, que és la comèdia romàntica entre les dues germanes, la Margarita i l'Elisabet, el dia de la victòria de la Segona Guerra Mundial, quan surten de festa i els hi permeten, per primer cop, quan tenen 20 anys, sortir de festa per Londres.
La reina de Farra. Jo de vosaltres no m'ho perdria. Víctor Rodrigo, moltíssimes gràcies. T'esperem el proper divendres.
A vosaltres.
Us deixem amb els serveis informatius. Tornem de seguida. Radio Estel, a la caravana. Va, fins ara.